Benvinguts a l'Internauta.
El món i la tecnologia han canviat molt d'ençà que l'Internauta va començar a Catalunya Ràdio de la mà de Jordi Vendrell. Durant els 22 anys d'emissió, són molts els col·laboradors que hi han posat el seu gra de sorra. I un d'ells és Saúl Gordillo, actual director de Catalunya Ràdio, que ens explicarà els canvis que hi ha volgut introduir.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
L'Internauta, aquest programa que vostès estan ara escoltant a través de la seva emissora de ràdio, a través del Punt Avui Televisió o directament a través de VilaWeb, va començar a Catalunya Ràdio, va ser una idea d'en Jordi Vendrell, que es va posar en marxa el 1 de setembre del 1995 en la ràdio pública i nacional d'aquest país, en la qual vam estar durant moltes temporades explicant, com deia el Jordi, què fa la gent amb les eines d'internet. El món ha canviat molt des d'aquell 95, internet ha canviat molt, la ràdio ha canviat molt, el país ni us explica el que ha arribat a canviar, i ens ha semblat que tenia gràcia convidar i xerrar una estona amb la persona que ara mateix és la responsable màxima de Catalunya Ràdio, el seu director, però que és una persona que va ser, que és un internauta de pro des de la primera generació, una persona que arriba amb idees, que va arribar a l'emissora amb idees noves, que precisament s'involucra molt en temes de noves tecnologies i que al final de tot és un observador també molt privilegiat de la realitat dels mitjans i de la realitat d'internet. És el Saúl Gordillo, www.saul.cat o www.catradio.cat. Benvingut, Saúl.
Moltes gràcies.
Que per cert...
Em fa il·lusió ser a l'Internauta, tot i que abans ho feia en qualitat de col·laborador, a l'època en la que em convidaves tu precisament a la ràdio, i algun cop també quan ja ho fas, ho feies per, al principi per VilaWeb.
Molt bé. Precisament ara comencem per la notícia, no? Heu canviat l'emissora de la web, l'heu modernitzat, heu fet més coses que...
La web de la ràdio, des que era un portal únic de la corporació, la finestra de la ràdio era molt subsidiària del plantejament de la tele, que és una web molt de prescripció de contingut de programació que s'ha d'emetre. I vam considerar que això no tenia gaire lògica en una època en què el tràfic a la web, a la home, cau a la home i augmenta molt el consum de mòbil directament a peces, i per tant que la idea d'una home que digués coses que s'havien d'emetre per la ràdio convencional o per la, pel directe de la ràdio a la web durant el dia no tenia gaire sentit, i tot aquest primer scroll que quedava hipotecat per aquesta prescripció l'hem canviat i hem potenciat que la gent trobi el directe, que és un dels
actius
de la nostra web i del consum digital, i després doncs, posar en valor els continguts emesos, és a dir, si al llarg del dia Catalunya Ràdio ha aconseguit una bona entrevista o té una tertúlia amb una mica de suc, o hi ha hagut un clip, o hi ha hagut alguna càpsula, alguna secció que hagi tingut un interès que en l'entorn digital es pugui consumir al marge de la graella tradicional, doncs posar-ho en valor en aquesta nova jerarquització de la home. I després hem introduït una altra cosa, que és que la gent de la casa, des del primer dia vam dir que havia d'utilitzar la web per fer coses més enllà del que feien a l'emissora, no? I per tant, uns quants d'ells, marques individuals reconegudes, poden fer li diem post-it, que són com uns blogs, uns apunts, que també és una manera de posar en valor un contingut extra de la web. I això ho hem fet fa pocs dies. Aquests primers dies hem notat un augment del tràfic, i després, juntament amb la gent de mitjans digitals de la ràdio, doncs s'està fent una acció en les xarxes socials, una mica posant el valor de la web de la ràdio, sense que això vulgui dir sortir del portal corporatiu, que lògicament el domini és ccma.cat.
Tu vas arribar ara fa un any, una mica més, a Catalunya Ràdio. Eres un dels periodistes més coneguts per la seva diguem, tasca pionera i avançar-te en el temps a tot el que estava passant a internet. Quina sensació tens quan un dia et diuen vols agafar Catalunya Ràdio i penses... Què penses?
Home, penso que em fa molta il·lusió. Penso que de la mateixa manera que m'havia anat en sortint amb altres facetes, perquè jo, de fet, vaig començar amb ràdio, amb 17-18 anyets, a la ràdio local, amb Ràdio Pineda, Ràdio Calella i Ràdio Marina. Però, clar, la ràdio d'aquella època no és la ràdio d'avui i una ràdio local no és molt menys la ràdio pública, no?, del país. Però de la mateixa manera que em semblava que m'havia anat en sortint amb tot allò que m'havia anat proposant, que em feia molta il·lusió assumir aquest repte, que em feia respecte, però que Catalunya Ràdio forma part molt d'una identitat, molt d'una determinada gent del país, no?, que hem crescut amb Catalunya Ràdio. I per mi Catalunya Ràdio, com a ciutadà i com a periodista, és molt més que una ràdio. Poder dirigir això en una etapa en la que el país està vivint els moments apassionants que està vivint, no podia dir que no. I després també em semblava que el fet de que fos un periodista qui accedís a aquest càrrec podia ser bo per la ràdio per donar-li un plantejament més professional, més de contingut, més d'impuls de l'àmbit digital, una mica el que comentàvem a l'inici, no? I per tant, jo no m'imagino cap periodista del país que si li proposen dirigir la ràdio digui que no, a no ser que estigui amb altres projectes legítimament molt importants a nivell individual o personal, no? Però si després de 4 anys al periòdico dinamitzant la web i les xarxes i també fent una feina d'integració digital i de digitalització de la redacció, aquest aspecte ja l'havia més o menys aconseguit i jo creia que una mica una etapa l'havia feta en aquell impuls digital, et proposen això, diguéssim que difícilment podia dir que no.
El 2017, quin paper juga una ràdio? Qualsevol ràdio?
La ràdio és dels mitjans, juntament amb internet, que té més vitalitat. La tele està patint més el tema dels nous consums digitals de televisió, no? I les plataformes, i la televisió a la carta, i la televisió de pagament, i tot això. En canvi, la vitalitat de la ràdio, segons els estudis d'audiència, està fora de dubte. I a Catalunya especialment, la ràdio en català és dels pocs àmbits on la normalització en termes lingüístics s'ha aconseguit. Hi ha un consens de que li va bé el mitjà al català, no? Jo crec que té molt de sentit com a una eina, com un mitjà de comunicació que acompanya i que et permet fer altres coses mentre escoltes la ràdio i que a més té a veure amb la mobilitat de la gent i que crec que la ràdio, amb els canvis tecnològics que cada dia anem vivint, té molt de futur. La relació entre xarxes socials i ràdio crec que és una relació que hi surt guanyant força. I portar la gent cap a l'antena i fer una cosa que hem intentat fer, que és canviar el contingut de l'antena gràcies a la xarxa, jo crec que aquesta realitat canviant del món digital, la ràdio no la perjudica, sinó que li està permetent mantenir aquesta vitalitat.
Com ho intenteu fer, això?
Bueno, nosaltres hem fet una cosa que, a part del... Clar, per desgràcia, quan jo arribo a la ràdio ja no hi ha l'internauta, no?
Fa molts anys que ja no hi és.
Per això, però és un programa que m'hauria agradat trobar-me, diguéssim, a la graella i que jo crec que l'hauria mantingut, no? Si hagués pogut. Però sí que hi ha la Generació Digital, que és un programa que parla molt de tecnologia, però no hi havia la immediatesa o l'agilitat de recollir en els programes de ràdio allò que la gent estava fent a les xarxes socials. I jo crec que aquest era un dèficit de fins fa poc temps de molts mitjans, no? Que la capacitat els reflexes que tenen per recollir allò que s'està parlant a les xarxes feia que molts cops es parlés de temes de les xarxes al cap d'un dia o de 2 dies, quan ja no era motiu de la conversa ciutadana a les xarxes. I una de les coses que vam pensar va ser fer un programa diari que expliqués això, una mica el que el Vendrell amb l'internauta va intentar fer en aquell moment, no? Que explicant la internet d'aquella època, estaves explicant molt una internet molt cívica i molt social i molt d'usos concrets. Això ha canviat molt, ara és brutal, ara hi ha moltes xarxes, ara hi ha fins i tot una certa bombolla en alguns aspectes amb l'ús que es fa d'algunes xarxes, i tot allò que s'estava produint, aquella conversa, donava per fer un programa diari d'una hora. Ens va semblar que sí. I després teníem el repte de fer-ho amb un llenguatge planer que determinada audiència d'una determinada edat i d'una determinada formació no se sentís exclosa. I crec que el pop-up que presenta la Mariola Dinarès és una mica una declaració de principis d'aquest impuls. I després hem fet moltes coses, no? En el conjunt de la graella, amb l'olla de Twitter ja hi era, però es juga més amb el tema de la conversa a Twitter en el matí de Catalunya Ràdio. Molts programes agafen la participació dels oients de les xarxes d'una manera molt, molt, molt natural. I jo crec que això és una mica impregnar aquesta idea de que Catalunya Ràdio, pel fet de ser una ràdio pública, no està allunyada, i pel fet de ser una ràdio pública no veu internet com una amenaça, sinó que utilitza precisament tot això per reactivar-se.
Tot això, a més, fet des de la ràdio pública, cosa que significa que determinades pràctiques, determinades coses, no les podeu fer. No sé si això, és a dir, en format, diguem així, més xabacà, més violent, més no sé què, com altra gent fa, una ràdio pública no se'l pot permetre precisament perquè és pública i per tant té unes obligacions cap al conjunt de la ciutadania. No? Això ho vius com un hàndicap en un moment en el qual molta gent està aprofitant-se de models, diguem, perversos de periodisme per crear grans audiències, etc. O ho vius amb l'orgull de que això és el que ha de fer una ràdio pública?
No només amb l'orgull de que és el que ha de fer la ràdio pública, sinó amb la convicció de que sent molt rigorosos i sent molt respectuosos a això que tu deies, li donem credibilitat al mitjà i preservem el seu prestigi. Jo crec que ara un dels reptes d'alguns mitjans és no ser víctimes d'aquesta bogeria del clic o del rumor o de voler ser els primers a dir coses que no tens contrastades. No? Jo crec que la ràdio pública no ha de desatendre ni ha de ser aliena a aquesta necessària tensió amb la immediatesa i amb el que s'està dient en l'entorn digital, però precisament quan nosaltres expliquem coses o les incorporem al contingut o en els programes se'n parlen de determinats temes que es parla de les xarxes, el que estem fent és posar credibilitat i jerarquia, no? I per tant, si no parlem d'alguns temes, és perquè hi ha una intenció no parlar-hi. Uh-huh. I en aquesta tria, la persona que ens escolta, però que també és usuària de l'entorn digital de les xarxes, jo crec que això ho valora, no? I a més, fas que qui t'escolta i que no és un superusuari de les xarxes, doncs no el confonguis, no? I fins i tot el fet de dir que hi ha coses que es diuen per les xarxes que no són notícia, o que són rumors, o que són falsedats, dir-ho també és una manera d'ajudar la gent que no té prou habilitat per tenir criteri en l'entorn digital, no? Vull dir, aquella persona que no és una experta però que ens escolta, ah, no, allò que, aquell rumor que deien, bueno, doncs a la ràdio han dit que jo era un bulo, una mentida, un no sé què, o una campanya intencionada, no sé què. Jo crec que aquest paper de mantenir la idea de mitjà, no només públic, perquè ho hauria de fer qualsevol mitjà, distingint-te de les xarxes, però parlant d'allò que la gent parla de les xarxes, és una mica un repte dels mitjans avui.
Com a periodista, et preocupa la situació en la qual estem ara els mitjans, tot aquest element, diguem, de distorsió que ha provocat el clic, això que en les eleccions americanes, és a dir, les fake news, que jo trobo que és més fàcil dir mentida que dir fake news, però vaja, ens agraden molt aquestes paraulotes. Et resulta preocupant o precisament tu, que eres una persona que sempre ha estat en el món digital, en primera línia, penses que és una qüestió que serà una moda, que passarà, que trobarem el camí? Com ho vius, això?
A mi em preocupa el que pugui passar als Estats Units, no? Perquè Donald Trump ha arribat a la presidència jugant molt aquestes cartes.
No, i que pugui passar a França, per exemple.
I el que pugui
passar... Imagina't que arriba a Le Pen.
O el que pugui passar a França, i si això té un efecte de contaminació a Europa, no? I una mica el que està fent l'administració Trump des del primer moment, no? amb el seu secretari de premsa, amb el portaveu, és a dir, això canviarà les regles del joc i el paper dels mitjans de comunicació als Estats Units serà molt diferent el de la simple fiscalització que sempre des d'Europa hem admirat. Des d'aquí sempre admiràvem com els periodistes de la Casa Blanca feien preguntes i feien investigació i tenien recursos per investigar i tal, i podien fer caure presidents. Ara això ha canviat i em fa la impressió de que això canviarà. A l'espera de veure com evoluciona això, que jo crec que ara els mitjans tornen a tenir una gran oportunitat davant d'aquesta nova realitat i davant d'aquesta situació aparentment preocupant d'un president que ha arribat amb aquestes eines i sense escrúpols i que, a més, el primer que ha fet és buscar l'enfrontament amb els mitjans i amb els periodistes, sense veure això cap a on va, jo crec que del que es tracta és de ser molt fidels al que els mitjans, i en aquest cas tenim la sort de que a Catalunya tenim uns mitjans públics molt rigorosos, o amb un nivell d'acceptació i de qualitat bastant alt, mai n'hi ha prou i sempre hi haurà l'oposició o gent crítica que considera que,
no, això és normal,
que és millorable. Però jo crec que els mitjans públics ens estiguem en aquest, acceptem aquest repte, però sense trair-nos ni el llibre d'estil, ni el mandat que tenim pel Parlament, ni pel Consell de Govern de la Corporació, ni per la idea de mitjans públics que tenim, jo crec que això és bo. I em dona una certa tranquil·litat.
Tu ara estàs a l'altra banda de la barrera, d'alguna forma?
No.
No, volia dir, estàs en tasques de direcció i, per tant, això que acabes de dir del Parlament, m'imagino que en el teu dia a dia n'hi ha una part important que es dedica a una cosa que és, no sé si dir-ho així, parar gols, marcar territori, no sé com ho diria. És pesat, això? És apassionant? És molest? És divertit? És gratificador? És preocupant?
Al principi és angoixant, perquè, a més, en el meu cas, clar, a mi em van nomenar el 13 de gener del 16 i el 15 ja hi havia una televisió d'àmbit estatal que obria l'informatiu del vespre amb 9 minuts i una connexió en directe des de la plaça de Sant Jaume vinculant el meu nomenament amb el nomenament del president de la Generalitat i amb què havíem tingut el Poliblocs, etcètera, etcètera. Per tant, això que d'altres persones en el meu lloc potser podien haver viscut més progressivament, jo va ser...
Ja d'entrada.
Ni les 100 primeres hores de gràcia. Va ser d'entrada tota una campanya dient que jo no tenia per què ser en el lloc que hi soc, no? Per tant, un cop ja has superat això d'entrada, jo el que he intentat fer és considerar que és un peatge que haig de pagar, la part aquesta, per poder fer una feina professional i periodística. I el que intento és ser útil a la organització i a la ràdio, perquè els meus companys, perquè jo considero que són companys periodistes, no tinguin problemes que són els que jo haig de gestionar. I per tant vull ser un parallamps i vull ser el seu escut que els permeti treballar amb llibertat i que els permeti tenir la menys intoxicació del debat polític o la menys molèstia de tot el tema que representa estar en un mitjà públic.
Tot i que els mitjans públics sempre estan en el focus d'atenció, aquesta setmana, per exemple, n'hi ha hagut tota aquesta polèmica amb el Jo Pregunto, que jo personalment crec que va ser un programa magnífic, però que n'hi ha hagut gent que s'ha molestat perquè, diguem, n'hi havia preguntes fortes cap al president de la Generalitat, que jo crec que és el que toca, perquè és que si no, quin exercici periodístic era això, no? Aquest tipus de debats en els quals és evident que la gent té dret a opinar, més encara tractant-se de mitjans públics, no? Us generen preocupació o els enteneu també com això que dieu un peatge? En un mitjà privat no es discutiria segons què, en un mitjà públic s'ha d'articular amb molta paciència i amb molta orfebreria gairebé, segons quines coses, no?
En un mitjà privat haguéssim felicitat el director de la tele per haver aconseguit una molt bona audiència. I hagués passat això, un nou format, una innovació, que té coses a millorar, aspectes concrets a millorar, com tot, però que ha tingut un èxit d'audiència. El senyor director de la televisió hauria d'haver rebut una felicitació. En el nostre país, en el moment polític en el que estem, això amb el president de la Generalitat i amb una mica la sensibilitat que hi ha per part de tothom, doncs, home, genera que, bueno, hagis de defensar els professionals de la casa que ho han fet o que ho han vetllat o que ho han impulsat, hagis de protegir-te de l'entorn polític que hi veu derivades polítiques de qualsevol cosa que facis, i has d'intentar també que això no lesioni la imatge de del mitjà, perquè qualsevol cosa que faci TV3 o Catalunya Ràdio, tothom li veu unes connotacions polítiques i de procés impensables molts cops, no? I jo crec que a vegades les coses són més senzilles, no? I en el cas del programa que comentes, jo el que sí que crec que també hem d'intentar que després els periodistes també puguem preguntar, no? Vull dir que la ciutadania ho faci és perfecte, però nosaltres la setmana abans vam tenir el president amb la Mònica Terribas, l'endemà havíem de tenir a la cap de l'oposició Inés
Arrimadas. Va ser molt curiosa, com a mínim, l'actitud de la cap de l'oposició, no?
Aquestes coses passen, no? Que els partits molts cops...
És a dir, per si algú no ho sap, la cap de l'oposició, la senyora Inés Arrimadas, tenia una entrevista amb Catalunya Ràdio, però va preferir anar a una entrevista a Antena 3, cosa que, diguem, segurament té relació amb el fet de que el seu partit la vol proposar com a portaveu al conjunt de l'Estat, no? Però, clar, és la cap de l'oposició a Catalunya i és l'emissora pública de la Generalitat. Sorprenent, com a mínim.
Sí, passa que els partits molts cops tenen agendes i compromisos i pressió de molts mitjans i volen satisfer molts mitjans, i això tècnicament pot passar. El que passa que en aquest cas concret tenia aquesta connotació, que era l'endemà del president a TV3. Nosaltres la teníem ja en paraula feia dies, la Mònica, i dos dies abans ens va dir que no. Clar, a més ella és la representant d'un partit que alguns cops ha utilitzat l'argument de que no se'ls dona veu en els mitjans públics. Llavors, bueno, tenia aquesta derivada, no? Bueno, també una de les coses que hem de gestionar és com molt sovint se'ns fa una crítica política que no té res a veure amb la crítica professional. I la direcció el que intenta és blindar els professionals d'això. És a dir, la part política ja ens la menjarem nosaltres, però si veiem que el que estem fent és correcte, doncs donar tranquil·litat i que els professionals puguin treballar sense patir molt aquest debat moltes vegades interessant. Mm.
Parlant de professionals, al principi has dit alguna cosa així com periodistes, marca o alguna paraula així.
Marques individuals.
Marques individuals, exacte. És un fenomen evident, no? És a dir, n'hi ha gent, a la ràdio i a tots els mitjans, que per ell sol ja és una marca, i per ell sol ja, diguem, té una audiència, i per ell sol ja té tal. Amb les eines actuals pot tenir-la fins i tot al marge de la pròpia emissora on treballa. Tu, d'alguna manera, Saúl.cat és el teu espai, també fas allò del Twitter que et deu provocar bastant mals de caps, però que al final és una mostra d'això, no? de la marca. No? Com es gestiona aquesta capacitat de que tu eres un mitjà, però a la vegada dins del teu mitjà n'hi ha persones que són marques per elles mateixes? S'ha de començar a pensar en els mitjans com una espècie de confederació de periodistes individuals? Com una direcció s'encara a una situació com aquesta?
Home, una graella de ràdio, en el fons, és la suma cronològica de marques individuals que tenen els seus equips per programes i que entremig tenen uns butlletins horaris que fan uns serveis informatius, i que omplen un espai temporal, no? Si a la ràdio, en aquesta etapa actual, el que li volem donar és una idea una mica diferent d'aquesta ordenació tradicional de la ràdio, si volem potenciar els continguts en l'entorn digital, si volem fer sinergies no només amb la televisió, en el context de confluència que està la corporació, sinó dins mateix de cada programa, i aquests continguts de cada programa, partir-los i distribuir-los en l'entorn digital al marge de en quina hora s'han emès o en quina franja s'han emès. I a més volem donar la idea de que la ràdio pública vol tornar a ser líder, que és una mica un dels grans reptes que tenim, que no és un repte menor. El que havíem de fer és utilitzar l'entorn digital per trencar compartiments estancs de l'organització. Després de 30 anys és lògic que les coses estiguin molt definides d'una manera, que l'agenda informatius i l'agenda de programes, que nosaltres no li diem programes, li diem continguts, treballin més plegats, que l'agenda de les diferents emissores treballi entre les emissores. Nosaltres hem impulsat el contingut dicat.cat a Catalunya Ràdio els festius, a l'estiu i ara de manera estable a la graella dels caps de setmana, a les nits. I en l'entorn digital, amb el canvi aquest de dinamisme que li volem donar, el que hem dit és, home, hi ha gent a Catalunya Ràdio que fa coses fora de Catalunya Ràdio, que escriu, que té inquietuds, que és molt especialista de coses, que té una experiència que també els hem de fer lluir i que no podem regalar aquest talent de la ràdio pública després al seu blog o al seu mitjà o al seu Twitter o altres col·laboracions que fan amb altres mitjans. Si ho volen fer, perfecte, però nosaltres també volem ajudar a fer aquesta confederació, no? A posar en valor aquestes marques individuals. I aquestes marques individuals molt sovint van més enllà de la Mònica Terribas, del Ricard Ostrell, del Roger de Gràcia, del Jordi Costa, de la Sònia Gelmà, de la Mariola...
Sí, comences així, hauràs de dir-los tots, eh?
Però que es donin tots els de la graella per esmentats, però hi ha molta gent que no té un programa, però que pot fer contingut. I en aquest sentit, una de les coses que volem fer properament és generar continguts només digitals de gent de la casa i de gent de fora que ens faci propostes.
Continguts que no passarien per l'antena convencional, diguem així.
Correcte. Que és una manera d'ampliar el contingut, de fer de banc de proves de coses que poden funcionar durant un parell d'anys en l'entorn digital i després poden algun dia acabar la graella tradicional i de donar la idea de que Catalunya Ràdio amplia el ventall i no s'ho juga tot només a una graella que té unes hores i unes condicionants concrets. Mm.
Deixa'm parlar un moment abans que se'ns acabi el temps del Soul.cat i específicament d'aquest tema dels twitters. Això tu un dia se te va ocórrer i suposo que no eres conscient del mal de cap que t'estaves creant.
De la feinada que portaria. Sí, va ser el 2011, em sembla.
És a dir, és un rànquing de seguidors de Twitter, diguem així.
Vaig començar a llistar periodistes. Primer eren periodistes que tenien uns quants seguidors de Twitter. Després vaig tenir la pressió de que gent que no era periodista però que sí que actuava en els mitjans de comunicació volia sortir. Llavors ja ho vaig ampliar a comunicadors. I després la pressió era sobre que no només fossin periodistes o comunicadors en català de l'àmbit català, sinó catalans encara que actuessin en l'àmbit estatal. Llavors ja ho vam ampliar. I ara fins i tot hi ha tertulians i gent que no són periodistes però que actuen en els mitjans de comunicació que et demanen de ser-hi i tenen molts seguidors i els he posat. I llavors, clar, cada mig any actualitzo la llista, això s'ha de fer manualment i no hi ha una eina que els detecti. Per tant, tothom que m'ho fa saber, jo els incloc i a la propera llista surt. Hi ha gent que, com que no ha sortit d'entrada, s'ha posat nerviosa i llavors et diuen el nom del porc, però...
Però això que ho fas a les 3 de la matinada del dissabte o alguna cosa
no,
així?
No, al principi era així. Ara tinc una llista de Twitter que tots els usuaris de Twitter que vaig veient, que són periodistes o comunicadors catalans i que tenen més de 1.000 seguidors, els agrego en aquesta llista. I gràcies a un company, a l'Arnau Udina, que em va crear una aplicació, tota la gent que està en aquesta meva llista de Twitter es posa en una web amb un llistat que jo llavors puc entrar, editar, posar el nom i el mitjà de comunicació. Un cop edito aquell usuari amb el nom i el mitjà, cada vegada que s'actualitza el llistat va reconeixent quin augment de seguidors ha tingut o de creixement i els va incloent i els va ordenant.
Saúl Gordillo, nosaltres solem acabar l'internauta amb una pregunta estúpida, que és on t'imagines tu que estaràs d'ací a 5 anys i on t'imagines que estarà d'ací a 5 anys allò que estàs fent, en aquest cas, la Ràdio Pública de Catalunya. És una pregunta sense possible resposta, però que estimula la imaginació.
Però te l'haig de respondre?
Si us plau.
No, la ràdio jo crec que estarà molt bé, la ràdio té molt de futur i crec que Catalunya Ràdio té molt de futur i a més, en funció del que passi en aquest país, diguéssim que la ràdio pública tindrà molta importància, molta més de la que ja té, i jo no ho sé on seré perquè 5 anys són molts anys en el lloc en el que ara estic, però espero que estigui fent de periodista, tot i que no descarto acabar fent de cambrer al restaurant dels meus pares.
Això és veritat.
Perquè tu i jo, aquesta connexió familiar també la tenim.
Jo també soc. Jo, els meus pares ja no tenen el restaurant, ja no puc acabar fent de cambrer, o almenys no en el restaurant familiar. De tota manera, una curiositat, de tot el que està passant a internet ara, de totes les coses noves que apareixen, etcètera, quina t'està cridant l'atenció més?
Bueno, a mi em crida l'atenció com en l'espai català estan proliferant tants mitjans digitals fent el mateix, una mica. I em crida l'atenció de veure això cap a on anirà, no? Perquè diguéssim que el mercat és el que és i em preocupa que tenir més eines i més mitjans no està comportant obrir el ventall, especialitzar, fent continguts nous i diferents, i hi ha molta possibilitat de llegir el mateix a molts llocs, i això és una mica pobre, no? I per tant, no sé, d'aquí 5 anys o d'aquí a 5 mesos o d'aquí a no sé quant de temps, això com estarà. Però realment jo em pensava que quan fèiem l'internauta fa molts anys, la possibilitat de tenir més mitjans seria sinònim de més pluralitat en els continguts, no parlo d'ideologia, sinó de formats i de notícies, però no de repetir el mateix tantes vegades els mateixos.
Això és el principal perill que veus ara.
Jo crec que és un dels perills en clau estrictament local catalana.
I una última cosa, et diverteixes com a director de Catalunya Ràdio?
Pateixo molt, perquè és molt dur i l'agenda és molt dura.
Ho dic en el sentit amable de la paraula divertir, eh? És a dir, treballes a gust, diguem-ho així.
Pateixo molt pel dia a dia, però la veritat és que ara, un any després, començo a tenir la sensació de que, bueno, de que la feina té un cert premi, tot i que els resultats estan per venir si algun dia venen. Però ara sí, ara començo a disfrutar d'aquest honor que tinc, no? Perquè per mi dirigir la ràdio del meu país és una cosa que fa goig, no? Hauré tingut l'honor d'haver dirigit l'agència del meu país i era la ràdio del meu país, vull dir que no sé si hi ha gaires periodistes que puguin dir això.
No n'hi ha, no. Saúl Gordillo, director de Catalunya Ràdio, Blocaire, Saúl.cat. Gràcies per la feina que fas, primer, com sempre, i després per haver volgut compartir aquesta estona així a VilaWeb.
A tu per convidar-me, moltes gràcies.
L'internauta, amb Vicent Partal.
L'Agència Espacial Nord-Americana, la NASA, ha elaborat un vídeo simulant un aterratge al planeta nan més gran, Plutó. Amb imatges fetes per la sonda New Horizons, el vídeo comença amb una vista llunyana del planeta des de la seva lluna principal, Caront. A poc, l'espectador s'acosta a Plutó i gaudeix dels seus colors i formes. Una experiència sorprenent. Samsung finalment ha explicat la causa dels incendis del Galaxy Note 7 i quines mesures ha pres per evitar que hi hagi incidents similars. Segons ha explicat la companyia coreana, les bateries tenen dos errors de fabricació. Un error en les dimensions de la bateria i un altre en la soldadura dels components. Samsung ha entonat el mea culpa i ha iniciat uns processos interns de qualitat per millorar la seguretat dels seus productes, incloent-hi protocols addicionals.
En Joan Jofre t'ho resol.
Què tal? Com anem?
Molt bé.
Bé?
Sí.
Sí?
Avui farem honor a allò del dinosaure i de parlar coses de la prehistòria.
Sí, coses de la prehistòria tecnològiques, eh?
Tecnològiques, sí.
Sempre tecnològiques.
Només anirem als anys 60.
Ens parlaràs del correu, no?
Avui parlarem del correu electrònic.
Crec que molt poca gent sap que als anys 60 ja hi havia correus electrònics.
Sí, no exactament com el coneixem avui, però hi havia...
O sigui, ja
podies enviar coses, textes, des d'un ordinador a un altre. De fet, exactament, hi havia, era una xarxa que es deia Autodyn i només tenia, entre cometes, 18 llocs.
18 llocs.
18 ordinadors que s'interconnectaven entre ells.
Hi ha una data oficial del naixement del correu electrònic?
El 64, em sembla que era.
1964.
Però el 68 ja tenia més de 300 llocs units a diferents països del món. Això va ser un boom tan espectacular que, de fet, va ser el boom que després va propulsar ARPANET, que va ser el que va substituir això, i després va ser el boom que va propulsar Internet.
Internet.
Internet ha viscut o ha crescut tant per la facilitat que tenim d'enviar-nos missatges d'uns als altres.
Escolta, primer de tot, et volia demanar, el correu, comentava abans que segurament és l'invent més primari d'Internet.
I el que més es fa servir.
I el que més es fa servir, però morirà algun dia?
L'han enterrat tantes vegades que jo crec que no morirà.
L'han enterrat, no?
Sí, perquè darrerament vol dir només fa 5 o 6 anys, tothom deia que això del correu electrònic amb la missatgeria instantània...
Estava desfasat.
Que no servia per res. La missatgeria instantània vol dir WhatsApp...
Telegram...
Telegram... Abans hi havia el...
Messenger.
El Messenger, recordem, el Messenger famós. Doncs tothom deia que això mataria el correu.
Però
i el correu segueix més viu que mai i amb més bona
qui més qui menys per treballar fa servir.
Sí, també havien dit que una de les coses que també mataria el correu seria l'spam. És a dir, que la gent deixaria de fer servir el correu per la quantitat d'spam.
Jo he estat moltes vegades a punt de deixar el correu, però el que passa és que laboralment
sí,
no puc.
Sí, sí, sí.
Escolta,
sí,
però explica'ns la història una mica.
Bé, la història és aquesta, és a dir, va crear-se als anys 60,
sí.
Això va evolucionar el famós ARPANET, l'ARPANET era la
la xarxa,
del Ministeri de Defensa, del Secretariat de Defensa dels Estats Units,
sí.
Que unia moltes universitats i molts centres científics, va evolucionar a internet i això va ser el que al final és el mail que nosaltres coneixem. Tot i que pràcticament sense diferències, el que teníem als anys 70 ja és el que tenim.
És el que tenim ara.
Amb algunes millores, és a dir, abans era molt més complicat enviar adjunts amb un mail, ara no té cap dificultat.
Abans me'n recordo que per carregar una imatge a un Word s'estava
costava
allò
molt. Abans el mail funcionava amb el que en diem ASTI, que són els 127 caràcters de l'alfabet que fan servir els americans. I no hi havia ni enyes, ni ses trencades, ni punts volats,
ni
totes aquestes històries. Hi havia els caràcters estrictament americans.
Americans, ja està.
I això encara es conserva amb la identificació del mail. És a dir, el nom del mail, el mail té dues parts, abans i després de l'arroba. El que hi ha abans de l'arroba ha de ser només aquests 127 caràcters.
Sí, sí, no et deixen fugar ni punts volats, ni
res. No pots posar-hi res. I tant és, i això és una cosa que molta gent no sap, tant és que el nom del mail sigui en majúscules que en minúscules. És el mateix. Abans ho pots escriure en majúscules, arribarà el mateix senyor que si l'escrius en minúscules.
Hi havia una llegenda urbana que si l'escrivies en majúscules no arribaven. No sé si això abans passava, però
no ha passat mai.
No ha passat mai.
Sempre han arribat. Igual que hi ha una altra característica de Gmail, que és que hi ha molta gent que acostuma a posar el seu nom, punt, i el seu cognom.
Correcte, sí.
Si treus el punt, arriba el mateix,
arriba el mateix destinatari.
O si poses tres punts per entremig, segueix arribant al mateix destinatari.
Escolta, et volia demanar, evidentment l'origen està als Estats Units, com en tot el
dia. L'origen està als Estats Units.
I m'has dit
com tot, no,
com moltes coses com molt,
la major part de les coses, però el GSM, l'origen va estar, i la potència va estar a Suècia, a Finlàndia. Bé, és igual, deixem.
Doncs anem, escolta,
no ens anem al correu. Voltes.
Què més ens volies explicar de la història del correu?
A veure, inicialment, el correu és important que tinguem present que funciona amb dos servidors, que són els que juguen la partida en un correu. És important que pensem que nosaltres, quan volem enviar un correu, hem de fer servir el nostre servidor d'enviament de correu. Això se'n diu SMTP.
SMTP.
Això és el servidor. I una vegada em vaig equivocar i vaig dir que era
SMS.
No, que la S era de Send Mail Transfer Protocol i no, és Simple Mail Transfer Protocol. És a dir, és el protocol d'enviar un mail simplement.
Així de simple.
Sí, nosaltres des del nostre ordinador,
sí,
o des del nostre telèfon, ens connectem al nostre servidor que rep el nostre mail i se n'encarregarà d'enviar-lo al destinatari.
Val.
I nosaltres, a més això ens facilita que nosaltres li diem envia, l'enviem al nostre ordinador, al nostre servidor, i aquell ja s'espavilarà.
Però se suposa que ho farà al moment.
Ho farà bastant ràpidament. Segons com estigui de càrrega, potser trigarà un o dos segons, però ho farà bastant ràpidament. Però nosaltres ens desconnectarem i si a l'altre costat no està, passa qualsevol cosa, ja s'espavilarà el nostre servidor de solucionar-nos la vida. Per nosaltres està enviat. Llavors el nostre servidor el que ha de fer és connectar-se amb el servidor del que ha de rebre aquell mail. Per això et deia que hi ha dos servidors que fan la
de connexió,
la jugada, el que envia i el que rep. Aquests dos es posen en contacte, suposant que hagin escrit bé l'adreça, que no estigui aquell servidor caigut, que funcioni, i li envia el mail. I allà es queda aquell mail esperant a que el qui ha de rebre'l
es connecti
i el llegeixi.
Perfecte.
Ara, amb la història que portem amb els telèfons, la connexió d'una persona en el servidor de mail és pràcticament cada 5 minuts. Abans no, abans el mail aquell es quedava allà i una hora o altra algú es connectava.
Fins que algú es connectava, ja està.
Fins que algú es connectava.
Però ara llavors tenim els mòbils, no?, que podem triar
l'opció que es vagin connectant tota l'estona. Connectant-nos.
I així, al moment que es connecten, ens arriba el correu.
Ens arriba el correu. Això vol dir I això és una altra cosa important, que el qui l'ha de llegir ha de fer servir també un sistema de lectura d'aquest mail. Moltes vegades, quan ens configurem un mail, ens pregunta quin sistema de lectura farà servir vostè.
I no només hi ha un sistema de lectura?
No, hi ha dos. Hi ha l'original, que es deia POP3, POP3 perquè hi havia hagut un POP2 encara més endarrere. Hi havia d'hauria d'haver un POP, però aquest ja ni el vaig conèixer. Però ara hi havia un sistema que era el POP3, que el que feia era, en els seus inicis, com que tu acostumaves a tenir un ordinador, era l'ordinador del despatx, allà llegies els correus, i el que feia aquest sistema és que te'ls deixava, els esborrava del servidor i te'ls deixava al teu ordinador.
Ah, d'acord.
I això era molt important, primer perquè no estava en el servidor, però això es feia en el seu moment perquè, com que les línies eren lentes, a tu t'interessava, quan volies llegir un correu, tenir-lo en el teu ordinador, que era molt més ràpid. No volies que cada vegada que haguessis de llegir un correu, l'ordinador s'hagués de connectar al servidor, a la velocitat que s'anava, trigava molt en baixar-se.
I un cop descarregats aquests correus, és a dir, es quedaven
emmagatzemats... S'esborraven del servidor.
I només quedaven en aquell ordinador.
I només quedaven en aquell ordinador.
I què passa si tu volies consultar des d'un altre ordinador?
Doncs per això existia el sistema que no es feia servir, però que ara és l'únic pràcticament que es fa servir, que es diu IMAP.
Val.
Que és quan configureu pràcticament totes les configuracions, es dirà quin servei, quin sistema de correu feu servir, l'IMAP.
I encara et deixa triar el POP3?
Sí.
Ah, tu pots utilitzar el
POP3? Tu pots utilitzar el POP3.
Ah, sí?
Sí.
És curiós. I per què no l'esborren després, tot?
Hi ha hagut una millora del POP3 que tu te'ls baixes, te'ls copies en el teu ordinador i no els esborra.
D'acord.
Llavors, si tens diferents dispositius, te'ls vas copiant en el teu ordinador i no els esborra mai.
D'acord.
Per això pot existir encara un POP3, però que és pràcticament com un IMAP.
És residual, eh?
És residual. I llavors l'IMAP el que fa, per això, perquè tenim molts dispositius, és que nosaltres ens connectem, copiem els missatges i el servidor ens serveix com a original. Per això, quantes vegades hem vist que nosaltres tenim dos dispositius, bueno, l'ordinador i un telèfon,
sí,
i en l'ordinador ens apareix un missatge i el telèfon potser encara no ens ha aparegut, perquè el telèfon cada 5 minuts hem configurat per no gastar molta bateria, que faci cada 5 o cada 10 minuts. Doncs és simplement per això, perquè en el telèfon triga una mica més en connectar-se. Però tots dos dispositius,
sí,
ens estan ensenyant el que hi ha en el servidor.
D'acord.
És a dir, si jo esborro un missatge en l'ordinador...
S'esborra el telèfon.
S'esborra el servidor, i com que s'esborra el servidor, se m'esborrarà el telèfon.
Pot ser que hi hagi un decalatge amb la recepció.
Poden haver-hi segons. Si estan tots connectats, poden haver-hi segons.
Però, val.
Però això vol dir que si jo esborro, i això és important, i ara veureu per què és important, si jo esborro una cosa en l'ordinador, s'esborra tot arreu.
I
és important perquè, i tornem al que sempre dic, hem de tenir còpies dels mails.
Hem de tenir còpies dels mails, també.
Hem de tenir còpies dels mails.
Però es queden a la paperera guardats, no?
Alguns sí, i altres, quan fem esborrar paperera, desapareixen.
Això sí, clar.
O quan li diem, quan hem configurat, esborrem la paperera cada vegada que tanqui el programa.
Però per què ens hauríem de voler guardar uns correus?
Mira, com a comprovants legals, per exemple. És a dir, a veure, els mails que tu i jo ens hàgim pogut enviar per quedar a prendre unes copes no tenen cap importància.
Ja ho sé, aquests els esborrat, ja ho sé.
Però els mails d'una empresa on hi ha negociacions, hi ha factures, hi ha pressupostos... necessites una certificació o necessites una còpia del que tu has estat enviant. I llavors, sí, per equivocació o perquè no el necessitaves, has esborrat un mail en l'ordinador,
sí,
l'has esborrat de tot arreu.
És a dir, que no ens refiem que el tindrem al mòbil.
Que no ens refiem. És a dir, ens refiarem que el tindrem a les còpies de seguretat. Ja parlarem dels programes de còpies
escolta,
de seguretat.
Escolta, crec que volies parlar de la configuració, oi?
Volia parlar de la configuració d'una cosa que és molt, molt important.
Però què hem de configurar? Què és molt important?
A veure, quan a nosaltres creem un compte de mail o el nostre proveïdor ens dona un compte de mail, ens dona unes característiques i ens diu així heu de configurar el vostre compte de mail. Hi ha una part molt important que ens diu que és com et connectaràs en el servidor de rebre i el servidor d'enviar mails. I és una configuració que potser no l'has posat mai.
Jo no l'he fet mai.
Perquè tu fas servir el Gmail i això no t'ho pregunta.
Jo l'únic que he fet és canviar el fons de pantalla, ja està.
Sí, que et diu si la connexió serà xifrada o no. I això és bàsic.
És a dir, per què és bàsic? Per la nostra seguretat.
Per la nostra seguretat, perquè la configuració et diu si quan tu parles amb el teu servidor sí. per enviar o per rebre mails, aquelles dades aniran xifrades o no.
D'acord.
I és crític, és a dir, nosaltres no volem que ningú se n'enteri de què hi ha amb els nostres, en els nostres mails.
És a dir, sempre hem de posar xifrada.
Si el nostre proveïdor ho admet. I si no ho admet, el que hem de fer és anar a canviar de proveïdor, buscar-ne un que ho admeti.
Proveïdor et refereixes a Hotmail, Gmail, a Messenger, el que sigui.
O al mail de la nostra empresa, si la nostra empresa té un servidor de mail.
Ah, exacte. Bé,
bueno, si és el de la nostra empresa, no podrem canviar de proveïdor. Però sí que podrem trucar...
A... Podem canviar d'empresa.
Podem trucar al responsable i dir-li, escolta, la nostra informació ha d'estar xifrada. Perquè quan us estava explicant que hi havia dos servidors sí. que jugaven, nosaltres només estem veient que va xifrat quan enviem el mail o quan el llegim. Mm. Però ens interessa molt que també aquest servidor, amb l'altre servidor, també enviïn la informació xifrada.
Perquè si no entremig...
Si no entremig, algú pot llegir els nostres mails. Perfecte. I no és difícil de llegir els mails.
I escolta, això com ho fem? Es va, segurament es va a configuració?
Es va a la configuració i normalment jo us poso una còpia de la configuració del Thunderbird i en allà... quan no és automàtica, ella et diu quin sistema de SSL té el teu mail. I com t'identifiques tu en el teu servidor de mail, que normalment és amb el codi d'usuari i contrasenya.
I contrasenya, sí.
Bueno, però també li has de dir com et vols identificar. Perquè abans, i ara estic parlant de fa molt de temps, normalment per enviar mails no t'havies d'identificar. Això es va utilitzar com a sistema, però allò era un forat enorme, com a sistema perquè els que enviaven spam es connectaven amb un servidor i des d'aquest servidor enviaven uns quants centenars de milers de mails d'una tacada. Ara sí, ara és, normalment és obligatori que tu, quan et connectis, t'identifiquis i diguis sí, jo sóc un usuari d'aquest servidor, em dic tant i la meva contrasenya és quan, deixa'm enviar un mail o dona'm els meus correus. Hi ha una cosa que és molt curiosa i és que quan configurem ens demana el nostre nom, però és allò que li podem dir el nom que vulguem, o sigui, nosaltres li podem enganyar i dir el nom que vulguem, i el qui rebi el mail el rebrà amb el nom que li hagin posat, no amb el nostre,
sí.
I després ens demana quina és la nostra adreça de mail. I també la podem falsejar.
Però per què ho voldríem fer, això?
I per enviar un mail, jo puc enviar un mail en nom teu.
D'acord.
I el qui el rebi a l'altre costat dirà, ai, mira, el Josep m'ha enviat un mail. Què em diu?
I quin mail més estrany.
Sí.
No és propi del Josep.
No és propi del Josep, per exemple. Perquè m'està dient...
I per què ho permeten fer, això?
Perquè m'està dient que em regala 100.000 euros.
I el Josep no els té, 100.000 euros.
Bé,
i per què ho permeten fer,
això? Això ho veurien en seguida. Això ho permeten perquè... En el seu origen, els mails eren una cosa molt simple. Abans ho hem dit, era un SMTP. Era una cosa molt simple i ningú es va imaginar que allò fos tan fàcilment modificable i que la gent se n'aprofitaria d'aquests forats. Ara han sortit sistemes de que això relativament ho prohibeixin o siguin fàcilment detectables quan algú envia un mail des d'un lloc diferent. Però hi ha maneres també d'escapar-te. És a dir, a les configuracions del mail, a veure si encara ho puc explicar, això...
La llei feta la trampa.
Sí, a les configuracions del mail, del servidor de mail, el que envia el mail, nosaltres estem dient a internet quins servidors de mail podran enviar mails en nom teu. En el teu cas, el de Gmail. Però ningú més podrà enviar mails en nom teu. Si jo envio des del meu servidor que no sigui Gmail, des de Yahoo, un mail amb el nom teu, el qui el rebi dirà, oh, m'està arribant un mail del Josep, però enviat des de Yahoo.
Que estrany, perquè té un Gmail.
Té un Gmail. No el deixo ni entrar.
I això pot ser.
I això funciona. Cada vegada funciona més. I cada vegada més els servidors verifiquen que... Estic simplificant-ho molt, eh?
Sí, sí.
Però verifiquen que el mail que reben del senyor Josep
ha de
venir del servidor que ell ha dit que del qual vindran els seus mails.
Perquè si no, no el deixem entrar.
Perquè si no, no el deixem entrar.
Bueno, és igual, s'han anat ficant tallafocs per evitar que hi
hagi... Per evitar aquestes coses.
Aquestes coses. Perfecte, Joan. Escolta, no tenim temps per més, però...
Seguirem la setmana que ve, perquè hi ha coses... Lo del mail, explicaré un parell d'utilitats per poder fer mails i explicarem com fer firmes.
Firmes?
Firmes, no que el firmem així, eh? sinó aquelles coses que surten a sota.
Amb el nom, el càrrec
i
el telèfon.
I un dibuixet, i una cosa animada, i aquestes coses.
Perfecte.
I una emoticona.
Doncs la setmana que ve més.
Molt bé, fins la setmana que ve.
Adéu.
El crepuscle dels traïdors, a la nit dels impostors, és on mena aquest camí que jo no vaig escollir. Ple de lladres i assassins de cor robat. A la vall dels perdedors, les roderes han durat amb el rostre ensutjat i ferides de combat. I és inútil intentar més astúcies, més enganys, més trifulgues i parans. Seus ulls abans